l'exterior i tant de ponent i tant de serveis fa que quan se paralitza l'hostaleria, la nostra comunitat autònoma, se paralitza moltes més coses, se paralitza comerç, se paralitza restauració, se paralitza moltes més coses. I per tant, això fa que moltes persones estiguin amb uns ingressos molt inferiors.
Són les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Vivim amb el risc de que la Covid-19 invisibilitzi altres malalties, però sobretot les persones que les pateixen. Vivim amb el risc de pensar que hi ha trastorns que ja no són tan prevalents com l'anorèxia o la bulímia. Segurament no trobareu l'etiqueta anorèxia si mireu per Instagram. Vos dirà que la pàgina no existeix. Però posa la pell de gallina a veure perfils on les atletes s'animen a perdre pes en 3 dies. S'aplaudeixen fotos que escarrufen i se posen en contacte per seguir la conversa per WhatsApp. Hem de fer visibles les persones, ho deim sempre, vitamina 3. En Sander, que té 9 anys, ens ho dirà cantant una cançó que envia a la merda, textual, el Covid-19. En el Dia Mundial de l'Alimentació també hem de pensar en les persones que avui han fet coa i que demà faran coa per demanar aliments a casa nostra.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
You and I, Siamese lovers we were. You and I, had the best thing in the world. I know I was what went wrong, and yet I...
Vitamina 3 també amb Víctor Hernández, el control tècnic, i al meu costat amb Miquel Àngel Barrios. Bona hora.
Molt bona hora.
Avui tenim un programa divers, però crec que en el final tot encaixarà. Alimentació, salut mental i música, amb un convidat a l'estudi que tenim moltes ganes de conèixer.
El convidat que tindrem avui a l'estudi té 9 anys, es diu Sander Galiana, i amb son pare ha escrit i canta aquesta cançó.
COVID-19, adiós, siempre te odiaré. Todos votamos que te largues, juntos te decimos adiós.
El Sander entra i surt bastant de l'hospital perquè té una malaltia rara que es diu síndrome de Morquio i també diabetes, i ha volgut dir adeu a la Covid-19. Desapareix ja, però també gràcies sanitaris, gràcies pallassos d'hospital i sobretot gràcies a tots els que posen un poc de color en aquesta crisi sanitària.
Després de conèixer en Sander, hem pensat que podíem xerrar de musicoterapia i ho farem amb Miguel Ángel Diví, autor del llibre Musicoterapia, abordatge en salut mental infantojuvenil.
Avui és el Dia Mundial de l'Alimentació i hem demanat a algunes nutricionistes i dietistes que han participat a altres programes de Vitamina 3 algunes pautes i paraules per començar aquest dia, com Rocío Zamanillo, que és dietista nutricionista amb projectes d'investigació i directora de Centro ADN.
Yo recomiendo que vayamos a la práctica y nos dejemos de tanta teoría. Piensa, ¿qué puedes hacer tú hoy? ¿Qué puedes cambiar? A lo mejor quieres pensar en ti, podrías mejorar algún aspecto de tu alimentación, solo una cosa, elige una solo. Podrías ir a un dietista nutricionista, que lo llevas mucho tiempo pensando. Podrías mejorar la alimentación de tu hijo o de tu hija. ¿Qué podrías hacer? ¿Podrías hacer algo por los demás? Quizá comprar alimentos para el banco de alimentos en el supermercado. Piensa una cosa hoy y hazla.
L'alimentació, com ens recorden a Rocío, té moltes cares. I una d'elles està lligada als trastorns de la conducta, bulímia, anorèxia, menjar de forma compulsiva. En xerrarem avui amb Sara Bujalance, que és psicòloga i directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, i també ho farem amb Maria Carrera, que és psicòloga clínica a la Unitat del Trastorn de la Conducta Alimentària. Són les passes.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
Your music to my eyes.
Saps què menges? Una bona nutrició és font de salut.
I'd like for you to let me sing along.
Avui, amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació, vos animo a que reflexioneu de quina manera mengeu, com vos alimenteu a casa vostra, i faceu petits canvis. Començau per fer coses senzilles, fàcils, i que aquests petits canvis al final suposin una gran millora a la vostra alimentació. El lema d'enguany de l'OMS és cultivar, nutrir i preservar. Junts, les nostres accions són el nostre futur. Per això, vos anim a que la fruita i verdura que mengem cada dia siguin quilòmetre zero, que comprem producte local.
Gràcies, Lara Proens, diplomada en nutrició humana i dietètica. Ella és secretària del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de les Illes Balears i actualment fa feina en consulta privada a Campos, a Espaisà i a Palma, a Físic. I ara tenim una pregunta i un consell d'Anna Maria Joana Mateu.
Hola, jo sóc Anna Maria Joana, dietista nutricionista i farmacèutica d'Arrel Psiconutrició, i m'agradaria plantejar-vos una pregunta per reflexionar i donar-vos un consell. Aquí se pregunta, què t'agradaria poder fer amb el teu cos d'aquí uns anys? Potser siguis aficionat a fer excursions, anar amb bici, passejar, o valores molt tenir autonomia per fer les coses des dia a dia, des de vestir-te, desplaçar-te, cuinar-te... I d'haver aquí el meu consell. Per poder seguir fent totes aquestes coses que t'agraden, tenim a que cuidis la teva alimentació des d'avui mateix. No esperis a dilluns, perquè la teva salut no sigui un impediment per aconseguir allò que te proposes.
Vitamina 3.
En el Dia Mundial de l'Alimentació, on enguany la FAO reivindica aliments sans per a tothom i posa en valor la feina dels productors a tot el món, volíem plantejar el delicat tema dels trastorns de la conducta alimentària o TCA.
Els TCA són trastorns psicològics greus que comporten alteracions de la conducta alimentària, com l'anorèxia o la bulímia, però també la vigorèxia o l'obesitat. En els tres casos, les persones que ho pateixen s'obsessionen amb el menjar, s'obsessionen amb el seu cos, el pes, i això afecta al final a tots els àmbits de la seva vida. Per xerrar-ne, hem convidat a Vitamina 3 Sara Bujalance, que és directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, ACAP.
Benvinguda a Vitamina 3, Sara.
Hola, bona tarda.
Bones tardes.
La Sara és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, és màster en Teràpia Cognitiva i té ampla experiència en el tractament dels trastorns de la conducta alimentària i en teràpia familiar.
Sara, és important demanar ajuda en aquest tipus de trastorn, no? Perquè poden començar dient que són trastorns dels quals se poden recuperar.
Sí, efectivament. De fet, el 70% de les persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària es recuperen, sobretot si fan un tractament especialitzat.
La taxa de prevalença de TCA a Espanya, si no vaig malament, en una població entre els 12 i 21 anys, se situen al voltant del 4,5%.
Efectivament.
Perquè... Sí, digues, Sara.
Al voltant de... dit d'una altra manera, podríem dir que una de cada 20 adolescents, perquè és un trastorn que afecta més a noies que no pas a nois, està patint un trastorn de la conducta alimentària.
I perquè és tan delicat el moment de l'adolescència i perquè, sobretot, entre les dones, com ara destacaves?
Sí, el fet de ser dona i ser adolescents factors de risc importants, perquè, per una banda, a nivell social, les dones rebem una pressió social més elevada en relació al nostre cos, i sobretot és una pressió molt dirigida a estar primes, no? O sigui, el model de bellesa és un model de bellesa en realitat excessivament prim, i el missatge que les dones, doncs, d'alguna manera rebem d'una manera força constant és que per tenir una bona imatge corporal, no? O sigui, per veure's bé, cal estar prima, no? Uh-huh. I l'adolescència és una etapa de risc, perquè tot i que és una edat molt maca, no? Perquè és una edat de molta brillantor a nivell cognitiu, i és el moment, doncs, de treure el cap al món i de relacionar-se amb els altres, és també una etapa una mica fràgil encara, perquè la persona està desenvolupant la seva autoestima, la seva personalitat, el seu projecte vital comença a dibuixar-se, no? La seva autonomia personal, no? És aquell trànsit entre la infància i l'adolescència en la que el noi o noia, doncs, està a cavall entre una autonomia i una independència pròpia d'un adult, i certs comportaments encara immadurs, no? No té la capacitat de protegir-se, però si dir-ho que té un adult, aleshores és més fràgil, no? És una etapa especialment complicada, perquè a més per l'adolescent és molt important què pensen els altres de mi, no? Sobretot el grup d'iguals, i això fa que siguin més vulnerables.
Sí, es calculen que al voltant de 400.000 casos actius a Espanya, 300.000 dels quals estan en aquesta franja de 12-24, 100.000 casos d'adults. Són casos, ja sé que no sabem tots i cada un d'ells, però són casos que esdevenen en l'etapa adulta, o són casos que es generen a l'adolescència i s'arrosseguen?
A vegades, puntualment, hem conegut algun cas que s'ha desenvolupat ja a l'edat adulta, però el més habitual, o sigui, la gran majoria de casos es desenvolupen pràcticament sempre en l'edat adolescent.
Sí, podem parlar d'una taxa de recaiguda, idò.
Bueno, més que de recaiguda, el que succeeix és que si la persona, un cop s'inicia el trastorn, que normalment és a l'adolescència, no rep un tractament especialitzat i, sobretot, no el mantén el temps, mm-hmm. perquè són tractaments llargs, o sigui, clar, necessiten de mitja entre 4 a 5 anys de tractament, la persona no se'n surt. O sigui, podem parlar de recaiguda quan la persona d'alguna manera pues, ja se n'ha sortit i posteriorment fa una recaiguda. Però la majoria de vegades el que està passant és que no ha rebut un tractament complet o no especialitzat, i per tant el trastorn el va acompanyant a la persona fins que no fa un tractament sencer, no? Però d'una manera.
Sara, han posat bou alguns dels testimonis del blog que teniu a la web de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia. Per als oients que mos estan escoltant, és acab.org. M'agradaria que les compartissis amb nosaltres. Mira, les paraules són d'Anna Blanca, que va escriure en el vostre blog. La veu és d'en Alba Martínez, que és estudiant de publicitat en el CSAC.
La decadència, un procés, de caure, enfonsar-me, perdre'm en un mar com ofega, on se m'entortolliguen els peus entre algues marines. Crido socors, l'aigua gelada, em desdibuixo entre pensaments massa opacs, oscurs, fan por, no hi ha sortida, estic atrapada. Vol ser una altra per ser acceptada, per això de caos. Creus que amb un cos perfecte no seràs rebutjada, seràs més feliç, trobaràs parella, una feina excel·lent, una infinita llista d'amics, un èxit en majúscules, tot. Però potser ha de morir l'ànima de Nina per acceptar la dona que està a punt d'arribar. Una reconstrucció del jo seu, un jo desconegut, un jo que ha de renéixer, un jo que encara ha d'existir.
Sara, que amaga un TCA, que hi ha darrere un trastorn de la conducta alimentària?
El que hi ha darrere d'un trastorn de la conducta alimentària és un problema de base emocional molt gran, no? O sigui, la part visible que té a veure amb el pes, amb l'alimentació, amb l'obsessió per estar prim, és, comparant amb un iceberg, la punteta, no? La part grossa té a veure, doncs, amb una autoestima molt baixa, molta depressió, molta ansietat, molta dificultat per gestionar les emocions i per gestionar molts cops el dia a dia, no? I els petits reptes o els grans reptes que va plantejant la vida, no? Uh-huh. Tot això és el que hi ha darrere, no? Per això els tractaments són tan llargs. Uh-huh. Si fos un tema només alimentari, diguem que, de fet, la part de l'alimentació, de l'hàbit alimentari, és la part relativament senzilla, no? De solventar un cop et poses en tractament. La part que has de fer pico i pala i que suposa un gran esforç i que s'ha de treballar bé, és tota la part emocional.
Uh-huh. I per la persona que pateix el trastorn, és difícil identificar-lo?
Sí, De fet, una de les particularitats d'aquest trastorn que fa que sigui difícil a vegades posar-se en tractament o mantenir el tractament és que cursa amb el que diem manca de consciència de malaltia, no? Que és que tot i que la persona potser s'ho està passant molt malament, o sigui, realment malament, no acaba identificant el trastorn l'origen d'aquest patiment. Pot ser que la persona diguis que el meu problema el que em fa patir és que em sobra pes, no? Quan baixi de pes estaré bé, no? O el problema és que els meus pares no m'entenen, o que les coses no surt tan bé, o que no trobo feina, o sigui, identificarà l'origen del patiment en altres factors, no? que res a veure tenen amb aquell patiment, probablement, no? I per això a vegades és tan difícil que la persona se n'adoni, no?, de la necessitat de fer tractament.
Mira, ara és Néstor Mollà, que també és estudiant en Estesac, de periodisme i de CAU en aquest cas, que posarà veu a les paraules escrites per na Júlia en el vostre blog de l'associació i que després mos servirà per demanar-li sobre les fases de la recuperació.
La evolución de las fases de los últimos días, como la forma establecida para recuperar de forma paulatina y muy controlada la libertad, es indudablemente un símil del proceso de recuperación tras pasar por un TCA. Creo que por eso mismo me ha costado menos superar de forma más airada las sensaciones de ansiedad, estrés o incertidumbre propias de estas semanas. Porque ya tengo las herramientas. De entre todas las cosas que aprendí, sí, también aprendí esta. La de ceder temporalmente la gestión de mi libertad, pensando en mi propia salud y también la de las personas que me rodean. La de confiar ciegamente, aunque mi mente se esfuerce en reclamar constantemente espacio y un cierto descontrol. La de aprovechar los momentos de pausa para escuchar a mi cuerpo y sobre todo a mi alma. En este cambio de fases tenemos una oportunidad, la de centrarnos en lo que nos suma, elegir bien con quién queremos pasar el tiempo y sobre todo en qué pensamientos no queremos perder ni un solo minuto.
Ana Júlia, Sara, en veu de Néstor, xerrava de ses fases. Per quines fases passa una persona que pateix TCA?
Clar, la Júlia en aquest post fa referència sobretot concretament a les fases del tractament. O sigui que està que el trastorn en si, doncs, en vida que va passant el temps, si no se li posa solució, es va fent cada cop més fort, per d'una manera, no? Li va segrestant més la vida a la persona, però ja parlen aquí de les fases del tractament i fa una... O sigui, ho explica molt bé, no? Quan una persona comença el tractament, precisament perquè no té consciència de malaltia, perquè a vegades pot ser que el trastorn estigui molt desenvolupat, necessita que des de fora li posin control, no?, sobre el seu aliment, sobre la seva alimentació, sobre la seva vida, el seu comportament en general, perquè ella no el té aquest control, no?, li ha segrestat el trastorn i per tant necessita aquesta ajuda externa. I se li posa aquest control extern mentre es van treballant eines amb la persona perquè a poc a poc i progressivament vagi recuperant aquesta capacitat de controlar no només el seu hàbit alimentari, sinó de controlar la seva vida, el seu comportament, no? Que vagi guanyant autonomia i autosuficiència i així a poc a poc recuperar la seva llibertat de manera que no faci falta posar aquest control extern, no? Aleshores, els tractaments en funció de com es troba el pacient necessiten un major o menor grau d'intensitat, no?, a nivell de control. Mentre la persona no controla, pues, potser fins i tot se li ha de pautar què menja, què no menja, no pot triar aliment, potser fins i tot és possible que ni pugui entrar a la cuina, no? I a mesura que va avançant i va millorant, doncs va recuperant tot això fins al punt final, que el que s'espera amb el tractament és que la persona recuperi, doncs això, no només la capacitat d'alimentar-se, o sigui, poder triar i cuinar-se i menjar, no només això, sinó, evidentment, doncs, recuperar el seu benestar emocional i poder dirigir la seva vida, no? Si vol estudiar, doncs recuperar estudis, feina, viatges, relacions de parella, d'amistat, el que sigui que la persona vol per la seva vida, no? El seu projecte vital, al final.
M'imagina sofriment del pacient, però també puc imaginar sofriment dels familiars.
Efectivament.
Com poden ajudar, que pot fer un familiar quan se n'adona i quines dificultats té, sobretot?
La família ha de saber que en aquells casos en els que la família rep informació sobre la malaltia i rep suport emocional per poder gestionar el seu propi patiment, afavoreix un millor pronòstic en la persona afectada. Això és important. O sigui, que la família rebi ajuda repercuteix positivament amb els familiars i amb la persona afectada. El que han de fer quan es troben en una situació d'aquest tipus és, la primera de totes, entendre que la persona està malalta, que ho està passant malament, i apropar-se a ella d'una manera comprensiva, intentant entendre què li està passant, sense jutjar-la, sense renyar-la, estimant-la molt, demostrant-li molt de recolzament i deixant-li clar que, sobretot si és una persona joveneta, que el que s'ha de fer és demanar ajuda al metge i demanar ajuda especialitzada, perquè és l'única manera realment de sortir endavant, no?
Ah, i ser a internet o ser a xarxes socials, TikToks, WhatsApps, etc., facilita s'TCA o, al contrari, pot ajudar a lluitar i donar informació?
Doncs mira, és que internet passa com el món real, no? Ja. O sigui, hi ha informació de tot tipus. Aleshores, sí que és veritat que les xarxes socials en general, Instagram, TikTok, Facebook, en general, totes aquestes, i hi ha estudis que ho demostren, tenen un impacte, podríem dir, negatiu en la imatge corporal dels joves, perquè són xarxes socials en les que hi ha molt de, podríem dir, postureo, no? Molts nois i noies fantàstics, no? I això fa que, clar, que el jove, quan està mirant Instagram o aquestes xarxes, es compara, molts cops se sent insegur comparant-se, no? Perquè no es veu amb la imatge, amb la imatge, amb el cos que aquell noi o aquella noia llueix a Instagram, i això fa que pugui jugar-los una influència negativa, no? El que passa és que aquí és molt important educar els nois i noies des de ben petitets a fer un bon ús, i sobretot un ús saludable també de les xarxes socials, no? Perquè nosaltres, per exemple, la recomanació que els donem als adolescents és que si volen seguir aquell influencer que penja fotos en biquini dels seus viatges i tal, i que està sempre estupendo i meravellós, o estupenda i meravellosa, per cada perfil d'aquests que en segueixin tres altres més, amb un contingut molt diferent, no? Pues, per exemple, una pàgina, doncs m'ho invento, no? Si t'agrada la lectura, doncs un perfil que recomani lectures del teu interès, no? O si t'agrada determinat tipus de viatges, doncs que siguin o paisatges naturals, o sigui, continguts que no tinguin res a veure, no? O continguts fins i tot que d'alguna manera el que facin sigui reforçar l'acceptació corporal, no? Una imatge corporal positiva i el respecte per la diversitat corporal, no? El body positive, que és un dels moviments que hi ha a la xarxa.
Seran convidat també a Vitamina 3 Ana Maria Carrera. Ella és psicòloga clínica a l'Hospital Universitari de Son Espases, a l'Unitat de Trastorn de la Conducta Alimentària. Benvinguda a Vitamina 3, Maria.
Hola, bona tarda.
Bones tardes.
Perquè molt de gust.
Aquests trastorns, bueno, tenim, Maria, tenim a l'altre costat del telèfon, que se sol dir, na Sara Bujalance, que és directora de l'Associació contra l'Anorexia i la Bulímia, a CAP. Esteu les dues en el telèfon. Deien que aquests trastorns de salut poden arribar a ser molt greus, a necessitar tractament d'hospital de dia o d'hospitalització. Na Sara mos deia que el procés podia ser fins i tot de 4 o 5 anys. Entenc que cura de metges, de psicòlegs especialitzats, d'infermeres. De fet, el risc de suïcidi sol ser molt elevat, no? Però també mos deia na Sara que el manco un 70%, no sé si les vostres xifres són similars, un 60-70% se recuperen totalment. Seria així, Maria? Les possibilitats de recuperació són altes?
Sí, depèn d'una mica de la literatura, però en general parlem de que a prop del 25%, hi ha un 25% que potser no aniria bé, però l'altre 75% va bé, i fins i tot jo puc ser una mica més optimista ara que anys enrere. Jo a vegades parlaria que el 80% va bé. No vol dir que aquest 80%, potser una mica menys de la meitat, no tingui algun moment de la seva vida, no torni a tenir, no sé, no recaigudes, però sí tornin a aparèixer les pors, o s'afegeix una altra malaltia mental, com podria ser una depressió greu. Aleshores, això complica una mica, però el 75% de les afectades o afectats van bé, evolucionen bé.
Ja. I un poc, quin és el perfil d'un pacient que arriba a Son Espases, ja sigui hospitalització o hospital de dia?
Doncs, bueno, depèn una mica de l'època de l'any. Si parlem del perfil que estem rebent ara, justament després del confinament i després d'aquest estiu tan raro que hem tingut, també tenim pocs nins, com sempre, una nena de... i la majoria són nenes, entre 14 i 15 anys, que s'han aprimat molt més que mai. Quan dic molt, dic 10, de 10 cap amunt. O sigui, 10, 12, 13 quilos en aquest temps de confinament i postconfinament. I fins i tot algunes han començat el mes de juliol i apareixen ara amb 10, 12 quilos menys. Aquest seria el perfil.
I reben moltes consultes també que a la unitat de trastorns de la conducta alimentària?
Sí, sí. El que he de dir és que darrerament rebem moltes, la majoria són greus, sí que és veritat, en altres èpoques de l'any venen, però venen en diferents greus de, en diferents graus de gravetat, no? Però ara la gent que estem rebent està bastant greu.
I creu que té a veure amb la situació que estan vivint la de Covid?
Absolutament, sí. Perquè a més parlem amb companys d'altres comunitats autònomes, per exemple de Barcelona, de Madrid, i tenen, bueno, tenen els mateixos problemes o reptes que nosaltres.
Idò, gràcies a les dues per haver-nos duit aquest tema que és tan delicat, tan difícil, tan llarg, tan dolorós, i que a mi m'ha donat la sensació que havia quedat un poc com en segon plan, no sé, sobretot dels temes de trastorns mentals. Sí que volia acabar amb les paraules d'Anna Marina, llegides per n'Alba, per quedar-nos un poquet en l'esperança de que, malgrat la dificultat, d'aquesta també se'n pot sortir, com les dues mos heu dit. Sara Bujalance, directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, a CAP, i Maria Carrera, psicòloga clínica, són espases. Moltíssimes gràcies a les dues per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molta sort.
Sí, gràcies. Adéu.
Ara, plenament recuperada i havent fet les paus amb tot el que comporta ser la persona que sóc, només puc agrair haver viscut el que he viscut. La vida continua posant-me a prova amb canvis i situacions noves, i és fantàstic enfrontar-m'hi amb el coneixement de qui sóc, amb la tranquil·litat d'acceptació. Les dificultats es converteixen en oportunitats d'aprenentatge. Aquest any crec en un aspecte íntim i important. És el més feliç de molts. Conservo la salut en relació amb el TCA i tenc la ferma determinació de que així sigui sempre. Tot i haver passat per diversos obstacles, he mantingut la serenitat i l'alegria. Centro un gran respecte cap a mi mateixa per haver après a gestionar les emocions, per acceptar també les que són negatives per la fortalesa que va donar-me la recuperació d'aquella experiència.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Podeu consultar i pagar còmodament i sense esperes els vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina, amb Antonio José Navarro.
Antonio José Navarro, benvingut a Vitamina 3.
Hola, Araceli, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Avui que xerram del Dia Mundial de l'Alimentació, també mos has recordat tu, per la part que te toca, que és el Dia Mundial de la Reanimació.
Sí, hoy es el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar y también el de la Anestesia y Reanimación como especialidad.
I aquí és on tu has dit que a mi m'agrada, no? Futur anestesiòleg, tocamos madera, Antonio.
Ojalá,
José.
Sí.
I per què és tan important que n'han xerrat a vegades a Vitamina 3, però quina reflexió faries en aquest dia?
Bueno, es en cuanto a la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Creo que es importante empezarla desde bien pequeño para que se asimile y se naturalice todo el tema del proceso y la cadena de salvamento. Y bueno, nosotros con la UCI de Son Espaces, los alumnos de la facultad hemos estado en colegios ayudando a los intensivistas a impartir esas pequeñas clases de reanimación que empiezan por pasos básicos hasta ya cuando son adolescentes mayores que pueden realizar una reanimación por ellos mismos. Uh-huh. Y creo que es súper importante empezarla de bien pequeño porque los niños son esponjas, se les queda todo, incluso mejor que a nosotros, y si toda la población supiera reanimar, muchas vidas se salvarían porque la anoxia del corazón y de todos los tejidos pues sería menor, claro, porque ya tenemos una persona que está medio formada para que cuando lleguemos nosotros terminemos de salvar a la persona.
Uh-huh. I doncs quedem amb aquesta reflexió i amb aquesta reivindicació que fa temps que se fa, que a poc se va millorant una micona, però aquí mos quedem amb aquesta reflexió. Antonio José, moltes gràcies, mos xerram la setmana que ve.
A vosotros, como adeu. Siempre, hasta la semana que viene. Adeu.
Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio. A Araceli Bosch.
Adiós, COVID-19. Adiós, siempre te odiaré. Porque no te vas a la mierda y vivir en paz.
Jo crec que en Sander Galiana estava fins es monya de la Covid-19 i va haver de mullar una paraulota. I no va passar res, no, Sander?
Sí.
Que, no, però el papa i la mama te van deixar dir paraulotes per aquesta cançó. Mm. Bueno, escoltau, benvinguts a Vitamina 3 en els estudis d'IB3 Ràdio. Tenim en Sander Galiana, que vos saluda, oients. Pots dir hola?
Hola.
Tenim en el seu pare, que és en Sebastià. Benvingut a Vitamina 3.
Hola, bones tardes.
Bones tardes. I tenim en Celine, que és la seva germana, que heu de mirar el micro per xerrar, perquè entre mascaretes i tot...
Hola.
Bones tardes. Estan molt contents de que hagueu vengut aquí. A mi me va fer el xivatazo un pallasso d'hospital. M'ha dit, has vist això que ha entrat IB3 Televisió, Miquel García, que és un músic, també amic nostre, i va dir, has vist això que ha entrat en Miquel amb aquest cantant que no amb Sander? I jo vaig dir, ostres, això és la pera. Mos ha de venir a contar Vitamina 3. I per això està aquí. A veure, com va ser aquest procés de la cançó?
Bé.
Va anar bé, però com va començar? Tu vas dir, papa, mira, jo he d'escriure una cançó, vas agafar la guitarra o no sé què tens a casa teva, perquè jo te vaig moure molt les mans, si tens una bateria.
Jo havia fet molt, jo havia pensat molt el que tenia que fer en la cançó, però és, papi, tenim que fer una cançó.
Sí, bueno, ell me va donar les paraules que volia que estigués a la cançó i, bueno, i vàrem fer la cançó i li vaig ficar totes les seves emocions del confinament i, bueno, realment el que va sortir és un al·legato que estava fins al monyo de estaca nostra i, bueno, i va sortir. I és molt, com ell és molt rockero, pues m'ha dit, ha de ser una cançó rockera. I bé, venga, pues rockera.
Molt bé. Escolta, Celine, tu que ets la germana en Sander, si jo ara t'hagués de demanar com és en Sander, com és tenir un germà de 9 anys com en Sander, tu què diries?
Bueno, pues... És un poc que...
Digues la veritat.
Ja, no, tu pots dir el que trobis.
Sí, pues a vegades... poc passat.
Els germans petits.
Escanyero, escanyero.
Jo veig que està aquí fent així, en sa mà m'apareix que sí que és canyero. En Sander està un poc ja agobiat de sa Covid, perquè vosaltres heu d'entrar i sortir molt de l'hospital o no? O de tant en tant?
Per entrar i sortir de l'hospital.
I per què? Què has d'anar a fer per l'hospital?
Pinxar-me en el braç perquè tinc una enfermedad rara.
Una malaltia rara que té nom?
Nom? Síndrome de Morquio.
Val. I això ho has d'explicar moltes vegades als teus amics i a la gent que coneixes o no?
No
fa falta. Tu els dius, jo som en Sander, tenc 9 anys, m'he mola la música, no? I sé cantar. El que passa que heu d'entrar i sortir moltes vegades de l'hospital, no? I papa, ara amb aquest temps de Covid i amb aquest temps de confinament, és complicat dur endavant la situació en Sander?
Bueno, la veritat és que hem de dir que nosaltres anem a Sant Llatxa i estem supercontents. Uh-huh. Ells han fet una organització fabulosa i des d'un principi ho van regular superbé. Tenim una habitació, perquè abans era hospital de dia, que era tot junts, però ara tenim una habitació i la veritat és que no hem tingut la sensació de cap diferència. O sigui, superbé, supercontent, i xapó per tot el personal sanitari.
I això ha estat un poc un homenatge, Sander, aquesta cançó que els has fet.
Sí.
Perquè te cuiden molt. Te cuiden més els pallassos o les infermeres?
Infermeres, perquè ja no veig els pallassos.
Ah, ja no veus els pallassos. No estan allà a l'hospital de dia, són llars.
Solo ven els dimecres i què més?
Bé, perquè ara han canviat de dia per la situació i bé, ara no, però bueno, cada setmana són 6 hores de tractament, o sigui que quasi vivim allà.
O sigui que si és important, home, la bona notícia que mos donau és que no ha hagut molt de canvi, que pot ser, no?, que se segueix l'atenció bé i que...
No, la veritat és que, el que he dit, que superbé, molt ben organitzat, i a part de que ara no estan plegats amb altres nins, a l'hospital de dia, que ara tenim la nostra habitació i, bueno, i passam les 6 hores pues, allà tranquil·lament en la mascareta.
Mascareta superautomàtica que dus. I escola, què tal, per cert?
Bé.
Quin curs fas ara?
Quart.
I què tal aquesta... També tots en la mascareta, classe, claro.
Sí.
Profes... companys, tothom amb mascareta.
Sí.
I en el pati, cada un una banda, no? Cada classe una banda, o no?
Sí.
Que no deu poder jugar a la pilota ni fer coses rares, ni res. O sigui,
no podem jugar amb els altres d'altres classes, però podem jugar amb els de les classes.
Ah, vale. I escolta, tu t'imagines músic quan siguis gran?
Sí.
Això és el que t'agradaria ser, o has pensat que potser voldries ser una altra cosa?
Tinc dues coses.
Quines?
Músic i niñer.
I és vera? Per cuidar altres nens? És vera, m'encanta aquesta idea, és bona. I i per què?
Perquè la meva mare era de guarderia de Noraga.
I això t'agrada, poder cuidar altres nens?
Sí, quan ve un nen més petit, se torna boig, sí. Li encanta cuidar i estar en nens més petits.
Escolta, i dos és una bona combinació. Mireu, ara volíem saludar un minutet a Maria Rigo, benvinguda a Vitamina 3.
Hola, buenas tardes.
Com estàs?
Benvinguda. Molt bé, Cati Rigo.
T'he dit Maria. És que
sí,
me n'he donat compte tot d'una que ho he dit. T'he dit
no
Maria.
No te preocupis.
Benvinguda. Na Cati és presidenta de l'associació de ELA Balears i està preparant una cursa, una carrera, que és Run for ELA, que no hem de deixar de donar visibilitat a les malalties i a les malalties rares i a les necessitats que teniu en aquests temps de Covid. Però aquesta cursa enguany, dies 24 i 25 d'octubre, serà virtual. Mos dones dues pinzellades per si mos podem apuntar?
Exacte, doncs bé, ens hem hagut de renovar una mica amb aquest tema de Covid. Sempre la feien de manera presencial
i enguany aquest format virtual, en els dos dies que tu has comentat, 24-25 d'octubre, la setmana que ve, i simplement virtual és que cadascú pugui fer un d'aquests dos dies, el dia que vagi millor, a l'hora que li vagi millor i amb el format que vulgui. És a dir, se pot seguir fent corrensos, caminant, en cadira, en bici, i la distància que també se vulgui o se pugui. Al final és un tema simbòlic, per tant pots fer des d'una volta la manzana fins a mitja marató. Al final cadascú podrà triar la modalitat i el format que se vulgui.
I bicicleta estàtica, que aquí Miquel Àngel Barrios m'apunta si pots fer bicicleta estàtica.
Venga,
i sumar quilòmetres.
Clar que sí, també mos aniria bé bicicleta estàtica.
Bicicleta estàtica de s'ha de suar, s'ha d'una hora amb alta resistència. Aquestes gotes passeles s'han de suar.
També.
Se heavy. I de cercar-vos informació a Elite Chip i a veure si sumam moltes hores i molt de quilòmetres i sobretot molta visibilitat. Com està anant aquesta època de Covid, Cati?
Bueno, una mica complicada. Supos que com per tothom, però nosaltres ser una associació petita, bastant nova, doncs bé, el tema de recursos sí que se nota. I tu saps que nosaltres fèiem molts d'esdeveniments i enguany no n'hem pogut fer cap, excepte un a principi d'any que és Ranforella una mica diferent. I clar, això se nota. Seguim donant servei en els usuaris, a les famílies, això no ha canviat en absolut, però sí que es veu els recursos que tenim disponibles són molt limitats. El tema de la recaudació pràcticament nul·la, la visibilitat que intentàvem donar mitjançant aquests esdeveniments, doncs també pràcticament zero, però bé, subsistim, que l'important és seguir donant suport a les famílies.
I de molta sort, nosaltres ens apuntarem a fer quilòmetres de la millor manera que sapiguem. Gràcies, Cati.
Perfecte, moltes gràcies.
Sort.
Una ferrada.
Bueno, família Galiana, no sé si voleu afegir alguna cosa més abans de dir-vos adeu i tornar a escoltar una estona de la cançó d'en Sander. Tu vas dir res?
Jo sí.
Digues.
Un salut a Mel... Un salut a Mel i a en David Cala.
Bé, aprofitar per dir salutacions als amics.
Vale.
Bé, la col·laboració que han tingut els amics, han fet el vídeo que se pot trobar a YouTube i surten ells.
Clar, i a més la teva germana ha fet els coros i contau-mos així això a la fitxa tècnica perquè la gent que mos escolti ho sàpiga.
Bé, hem tingut la sort de comptar amb la producció d'en Toni Noguera i després han tingut també a la bateria en Cristian Constantini i bueno, un luxe, la veritat, i jo he fet les guitarres amb en Toni i la Celina ha fet les coros, però claro, justament la idea era que els nins haurien de gravar els coros, però justament amb el Covid pues, han agafat la família.
Bueno, que no està malament, jo veig que amb un pare rockero havien de sortir uns nins rockeros i marxosos, això està claríssim. Així que, escoltau, enhorabona a tots, família, moltes gràcies per haver vengut aquí, esperant que aquesta cançó arribi molt en fora. Sander, jo no sé si donant un Emmy o no, però el manco has arribat aquí fins a IB3 Ràdio, que ja està bé, ja això vol dir que t'escolten a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i per internet a tot el món, o sigui que a Noruega i tot, eh?
Sí.
Beníssim, i de moltíssimes gràcies a tots per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
Ens quedem gràcies. Escoltant la cançó una estoneta. Adeu.
Aracel Bosch, Vitamina 3.
Diumenge, a les 11:30, torna el Collerense a la competició. Primera jornada de la Lliga Reto Iberdrola a Cana Paulina. Rival, l'AM de Lleida. Un partit que podeu seguir en directe a la Ràdio Pública de les Illes Balears. A més, seguiment de la primera jornada de Lliga a la segona divisió B amb aquests partits. Atlètic Balears, Inter Madrid. Atlètic de Madrid B, Poblense. Penya Esportiva Santa Eulària, Villarreal B i Atlètic Llevant, UD Eivissa. Jornada emocionant pel futbol balear. T'ho perdràs?
Sí, 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 som nosaltres que afinam. Afinam per oferir el concert setmanal aquí a IB3 Ràdio. Els diumenges, a les 10 del vespre, teniu cita amb la música clàssica. La Ruta d'Orfeu. Vos esperam.
A Ciutadella, 100.9.
No sé si el nostre següent convidat haurà donat moltes gràcies a la música, com ho feia Ava. Ara li demanarem. Ell és en Miguel Ángel Diví, autor del llibre Musicoterapia, abordatge en salut mental infanto-juvenil. Benvingut a Vitamina 3, bienvenido.
Moltes gràcies.
Gràcies per ser nosaltres aquí.
Bona tarda.
Bones tardes. Musicoterapeuta, professor del màster en musicoterapia a la Universitat de Saragossa, docent a l'Autònoma de Madrid, en el Centre d'Investigació Musicoterapèutica de Bilbao i a la Universitat Internacional de La Rioja, entre d'altres. Li ha donat moltes vegades les gràcies a la música, Miguel Ángel.
Sí, sí, sí. Hem de fer moltes gràcies a la música perquè ens ajuda molt i guarda importants relacions amb el cervell i amb les seves funcions. La música és un regal.
És un regal. Sí, sí. Quin és el seu instrument de capçalera?
Jo toco la guitarra, el baix i la bateria, per exemple.
Molt bé, ara hem tingut aquí en Sander, son pare en Sebastià i sa seva germana en Celine, que en Sander aquí en 9 anys, i amb ajuda de son pare, que ens han composat una cançó per dir adeu a sa Covid, i que també ha estat un poc un revulsiu, no?, per ells en aquests temps de confinament i en aquests temps de Covid. Què significa, Miguel Ángel, exactament, la musicoterapia?
La musicoterapia és l'ús de la música o del so per millorar la salut. La musicoterapia té que estar feta per un musicoterapeuta professional, que aquí a Espanya es formen a la universitat amb un màster de 60 crèdits ECTS, un màster que hi ha oficials i hi ha nosaltres que són com títols propis, i treballar amb un client, un pacient, un usuari, una sèrie d'objectius terapèutics acordats amb uns altres professionals o amb el propi usuari i que siguin rellevants.
I com ajuda la música en un procés de salut mental?
La música, com deia abans, guarda importants relacions amb el cervell i amb les seves funcions. La música, la creativitat, el víncul, estan molt, molt units i lligats íntimament, i són àrees del cervell que s'encenen quan una persona fa música o escolta música. El procés és diferent, però també és creatiu. També estudiar o aprendre a tocar un instrument des dels primers anys de vida millora el rendiment cerebral, l'aprenentatge i estimular àrees també d'autoestima, d'autoconeixement, de poder personal. Llavors és una herramienta molt, molt, molt poderosa per treballar i sobretot amb nens.
i la seva experiència era que xerrades nins i també els adolescents, en quin moment la música entra en acció en aquest procés en nins i adolescents i com se relaciona la seva feina amb la resta de professionals de la salut?
Jo he treballat més amb nens i adolescents, però, però també es pot treballar en qualsevol edat, des de recién nascut fins a persones que estan a punt de morir, cuidaus paliatius, allà a l'hospital són espases, sí que hi ha musicoterapeutes treballant a cuidaus paliatius des de ja fa uns anys i ho fan molt bé. Sí que n'hi ha evidència de l'eficàcia i de la seguretat de la musicoteràpia en casos d'ansietat, d'estrès, de depressió, d'esquizofrènia, on es milloren una sèrie de símptomes que són importants a l'hora de treballar amb aquests pacients. Jo treballo fent música en viu i activa, invitant al pacient i a l'usuari a que faci música en mi, i llavors és la seva música la que es posa en joc. No és una música que vingui tant de mi, sinó d'ell, i és la que té el poder transformador del pensament, del sentiment, de l'àmbit emocional, i és el que és més interessant.
I m'imagino ara que m'imaginava ara l'escena, així com ho estava explicant, que també se deu xerrar a través de la música, se deu establir un diàleg, no?, entre el musicoterapeuta i el pacient.
Sí, sí. La música principalment és un llenguatge, i és un llenguatge i és una comunicació.
Clar.
Llavors és establir una comunicació que no és tan verbal com a la teràpia més convencional, que són més teràpies verbals. La musicoteràpia està més considerada una teràpia no verbal, on entra en joc una altra sèrie de paràmetres que no són els indicadors verbals d'una psicoteràpia. Però poden coexistir juntes amb les disciplines.
Idò, mos quedem també amb el títol del seu llibre, Musicoteràpia, abordatge en salut mental infantojuvenil, de l'editorial d'Escler de Brouwer, ho dic bé?
Sí, molt
sí.
bé.
Escler de Brouwer, Miguel Ángel Diví, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat també un poc més a aquesta disciplina. Enhorabona per aquest llibre, que crec que és el primer.
Sí.
I segurament les persones que hi fan feina i que volen aprofundir en aquest tema el trobaran molt interessant, perquè crec que a més l'ha escrit en clau un poc musical també, no?
Sí, sí, sí. He canviat els capítols per moviments, pensant que estava escrivint jo una sinfonia.
Sí. Enhorabona per aquesta primera sinfonia, que no siguis a darrere. Miguel Ángel, moltíssimes gràcies per haver estat en altres vitamines.
Gràcies a tu, bona tarda.
Adéu.
Hoy, en el Día Mundial de la Alimentación, me gustaría lanzar un mensaje a todos los oyentes. Ahora, más que nunca, es fundamental alimentarse de forma adecuada, ya que solo así suministraremos a nuestras células el combustible necesario para que funcionen a pleno rendimiento. Alimentarse de forma sana y equilibrada va mucho más allá de seguir dietas restrictivas, va mucho más allá de no disfrutar de comer. Solo con dedicar un ratito de tiempo a la semana a planificar el menú y organizarse, es posible alimentarse de forma rica y saludable. Así que prioriza tu salud y empieza a disfrutar cuidándote.
Gràcies, Marta Alonso, dietista i nutricionista, investigadora alimentònica. I els darrers minuts, com sempre, o quasi sempre, són per compartir junts les vitamines.
On han anat avui les vitamines? Amb Miquel Àngel Barrios.
Avui les vitamines han quedat copsades per tanta informació com han rebut durant aquest intens Vitamina 3, on hem passejat per la ràbia i la injustícia cantada, clar i llampant, contra la Covid-19. Aquest maleït virus que en forma de cançó ha rebut l'esperonada de Sander Galeana, un jove de tan sols 9 anys que posa també l'atenció sobre les malalties que es pateixen d'altres. Ell és diabètic i pateix la síndrome de Morquil o la mucopolisacaridosis tipus 4. I també ha estat una manera d'agrair tants cuidats que ha rebut d'infermeria i dels pallassos d'hospital. Hem parlat de musicoteràpia, ara mateix, de la mà de Miguel Ángel Leví i Nakati Rigo, presidenta de ELA Balears. Ens ha posat el motor al ralentí per visibilitzar l'esclerosi lateral amiotròfica, agafar un dorsal i posar-nos a fer quilòmetres solidaris, tot corrent o fins i tot madejant damunt d'una bicicleta. Avui, en el Dia Mundial de l'Alimentació, hem passat pels consells de diversos nutricionistes i ens hem aturat a parlar de desordres alimentaris amb Sara Bujalance i Maria Carrera, perquè ens pareixia del tot vital aturar la nostra marxa diària i posar el focus sobre l'anorèxia i la bulímia. Parlar d'anorèxia i bulímia sembla avui que encara és un tema tabú. Es cerquen culpables socials i no les causes. 3 de cada 4 casos es recupera, però un d'ells es resisteix als tractaments i gairebé el 60% de tendència a la recaiguda. Potser acostumar-nos a viure amb el nostre cos és el repte diari, perquè el cos canvia, perquè tenim més anys i també tenim menys ganes de posar-nos-hi. A d'altres persones, però, la convivència amb el seu propi cos els és una feinada per les que es veuen superats, siguin quins siguin els motius estètics, de moda o de distorsió d'un mateix. Un amic meu m'ha dit avui a hora baixa que ell és feliç, que està a gust amb el seu cos, tan vestit com despullat, però que, si ho pensa bé, voldria davallar 2 o 3 quilats. Ha afegit, bé, no sé si davallar-los amb això guanyaria. És un jove guapo i prim, però ell pensa que en 3 quilos manco el farien millorar, però no sap en què. Potser aquí a la base del binomi, acceptació i felicitat, i no primor igual felicitat. Fins la setmana que ve.